Molt bon dia. L'Ajuntament ha concedit la medalla d'honor a Creu Roja de Sant Cugat, Rubí i Valldoreix. L'entitat ha rebut aquest reconeixement per ser pionera en acció humanitària als tres municipis on actua des de fa 100 anys. L'entrega ha estat aquest matí en un ple extraordinari que ha començat a la una. La medalla d'honor que atorga l'Ajuntament és un reconeixement municipal a les persones i institucions que hagin efectuat alguna actuació rellevant per al municipi. També és notícia avui, dilluns 15 d'abril de 2024, que el govern està ultimant un decret llei que permetrà omplir i reomplir piscines públiques i privades si s'obren a la ciutadania. Els ajuntaments podran considerar refugis climàtics les piscines d'un club esportiu, d'una comunitat de veïns, un hotel o un càmping, que s'obrin al públic en general i sempre que es compensi la despesa d'aigua amb altres mesures, segons publica El Periódico i confirmat l'ACN amb fons d'acció climàtica. El decret llei està previst que s'aprovi aquest dimarts, 16 d'abril, i també facilitarà limitar el consum d'aigua dels turistes. Els municipis que acumulin 3 mesos consecutius d'incompliment dels llindars màxims estaran obligats a fer complir la normativa als seus establiments turístics. Sant Cugat celebra el Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics amb un programa que s'activarà dijous. La primera proposta serà la presentació d'una audioguia elaborada per part de l'alumnat de segon de primària de l'escola Gerbert d'Urlac. Aquest dissabte, les famílies i infants podran participar en un joc de pistes per tot el recinte del monestir per conèixer els secrets més ben guardats d'aquest espai monumental. Les activitats tenen per objectiu conscienciar sobre la diversitat del patrimoni cultural i la seva vulnerabilitat. I en esports destaquem que el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat és el nou líder provisional de la categoria després de superar de 30-25 la Roca en el partit corresponent a la jornada 27 del grup D de Primera Nacional. Els santcugatencs havien de guanyar per més de 4 gols per assaltar el lideratge. Dit i fet, els de Dani Ariño, empentats per un pap 3 ple a vessar, han aconseguit un triomf vital per aproximar-se a la classificació matemàtica al play-off d'ascens i somiar en guanyar la Lliga. La propera jornada, els de Sant Cugat necessiten sumar un punt per disputar per segona temporada consecutiva la fase d'ascens. Abans, però, hauran de superar el Sant Martí. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Reprenem el Connectats a les 5 i 3 minuts amb l'inici d'aquesta segona i última hora del Connectats de dilluns. Informació de servei, anem amb el trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Doncs a veure, en general, la veritat és que parlem de jornada tranquil·la en aquesta xarxa viària. Repassarem, sobretot, dos punts de la xarxa viària. Per una banda, un accident que s'ha produït a l'autopista del Maresme, a la C32, al tram de Premià de Dalt, a Premià. Hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona. Aquí hi ha aturades, un parell de quilòmetres entre Vilassar i Premià. Això, com et deia, passa a la C32, en aquesta autopista del Maresme, i en sentit de Barcelona. Això seria en aquesta xarxa viària de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un pèl més lluny, ho comentem per si de cas, veiem cua important a la C65 a Llambilles, molt a prop de Cassà de la Selva. Cua de més de 2 quilòmetres en totes dues direccions. Alguna incidència hi tenim, si més no comentem les cues, com us dèiem. I res, tot just ara, mentre parlàvem, ens ha entrat un nou accident a l'autopista AP7 a la Roca del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i atenció, perquè parlem de cua de 4 quilòmetres, aquest accident que acaba d'entrar a autopista AP7, cua de 4 quilòmetres entre Granollers i la Roca del Vallès. En aquest sentit, sentit nord, sentit Girona. Per tant, com pots comprovar, algunes incidències en aquesta xarxa viària catalana.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Roger. Bona tarda.
Igualment, a reveure.
I pel que fa al transport públic, anem al Transmet, Albert Garran.
Doncs a hores d'ara parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Amb totes les línies, tant dels serveis ferroviaris com de bus, funcionen sense cap alteració destacable, on es mantenen les freqüències i horaris habituals. De moment, això és tot des del Transmet.
Despertats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
La Rotllana és una associació sense ànim de lucre amb seu a la ciutat de Badalona. La seva missió és contribuir al desenvolupament personal i social dels infants, adolescents i joves des de l'educació no formal. Marxem fins a Badalona i saludem a la Isabel Sánchez, presidenta de l'associació, i també el nostre company, Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Isabel. Com estàs?
Hola, bona tarda. Doncs aquí, escoltant-vos i esperant a veure de què parlem avui.
Parla'ns una mica de l'origen d'aquesta associació a la ciutat de Badalona.
Mira, la Rotllana vam començar com un esplai petitó, allà cap als anys, deixem fer números, cap a l'any 81 o així, 80-82, vam començar com un petit esplai, i ja als anys 90, veure que havien crescut, que a més de l'esplai ja teníem casal de joves, que teníem ludoteca, que començàvem a mirar cap a fora de Badalona, de Catalunya i d'Espanya i tal, doncs van decidir constituir-nos com a associació i és des dels anys 90 que som l'associació La Rotllana.
Per curiositat, no sé si ho saps, però hi ha algun significat en aquest nom?
No, la veritat és que no. Vam estar molt de temps pensant i, bueno, nosaltres vam sortir de l'esplai xiribiripum, o sigui, tampoc té res el nom, m'entens? O sigui, és una cosa que és una festiva. I la Rotllana vam estar pensant, bueno, i al final sí que van dir, bueno, la sessió de joves, la sessió d'infantil, la gent diu, si ens donem tots la mà, fem una Rotllana, no?
I no, dir, clar.
Pues a la vinga, Rotllana cap a
la
davant.
La Rotllana,
no?
Es queda. O
sigui, exactament, és així de simple, sí, sí, sí.
Molt bé.
I va ser llavors un moment divertit, me'n recordo.
dins de la vostra associació, quin és el vostre principal objectiu?
Mira, nosaltres el principal objectiu és mirar de contribuir, de fer que totes les persones, siguin nens, joves o siguin ja adults i tals, allà als barris de Llefila Salut, tinguin oportunitats de créixer i de fer-se persona, intentant nosaltres cobrir les carències, no?, que hi puguin tenir. No? Intentem cobrir aquestes carències perquè puguem arribar a ser persones que puguin oferir després un altre, o sigui, poden retornar a la societat, no?, el que els oferim nosaltres al llarg de la seva trajectòria, no?, per l'associació.
Quan et referies a carències,
sí,
quins exemples o quin tipus de carències et refereixes?
Mira, són de tot tipus, o sigui, des de carències de diners, de no arribar, d'estar dintre d'una pobresa estructural i de no tenir uns diners per això, per poder pagar-se un esplai, per poder pagar-se un viatge, un intercanvi, no?, o per poder, no sé, inclús no poder accedir a un ordinador o a una internet perquè no tens calés, o sigui, des de la carència monetària tan bàsica que és, fins a la carència de tot, no?, de deslligament perquè venen d'altres països i no coneixen a ningú, no?, des de la desconeixència de la nostra cultura, no?, llavors és tot això, o sigui, qualsevol carència que puguin tenir, si venen de famílies desestructurades, perquè n'hi hagi separacions, perquè n'hi hagi maltractes, perquè n'hi hagi addicions, o sigui, tot això ho treballem amb els nens des de ben petitons fins que es fan grans. I ara mateix és el que et deia, no?, que hem crescut des de treballar amb els nens a treballar amb tota la família, no?, i al final, encara que sempre diem, bueno, nosaltres en realitat, no?, el que ens agradava i el que feien no era cap als nens, cap als joves. Al final, si no treballes en tota l'estructura familiar, és impossible, no?, que aquests nens i aquests joves creixin feliços, creixin sants i creixin amb uns valors, no, importants, no, per després això, el que et deia, no, poder retornar tot això al seu entorn.
Clar. Tu has fet referència a un tipus de carència, que és una carència econòmica. Llavors has dit una sí. persona que no, o un nen que no es pot permetre un esplai d'estiu. Clar, vosaltres li doneu aquest servei gratuïtament o com rebeu la finançació perquè aquest nen pugui realitzar aquest esplai?
Mira, nosaltres busquem financiació des de les administracions, Ajuntament, Generalitat, Govern d'Espanya, o sigui, d'on sigui. Busquem financiacions d'empreses privades, busquem financiacions de fundacions. Per exemple, la Fundació Roca i Pi, tenim una col·laboració molt estreta amb ells, no? I és una de dono i rebo i dono, no? Entre tots dos. I n'hi ha d'altres entitats, d'altres fundacions que ens ajuden, que simplement això, no? Bueno, simplement, no? Simplement perquè, si no, no podríem fer res, no? O sigui, és només la donació econòmica i ja està. I després, el que fem també és, bueno, en lloc de fer un casal o d'estiu que valgui tants diners, encara que estiguis becat, no? O encara que aconseguis una beca total i puguis anar a aquest casal, també fem activitats, com és l'estiu a la plaça, que fem cada estiu de tot el mes de juliol a l'excursiador, que el que fem és, durant tots els dies laborables de juliol a la tarda, oferir activitats, tallers i, bueno, espectacles de tot a tota la família, no? Mm. Llavors és una manera de que, si per lo que sigui no has tingut dret ni tan sols amb una beca, saps? Per poder-te pagar aquell casal que n'hi ha, que és de pagament, no? Doncs que tinguis un espai en què les activitats són gratuïtes i són obertes a tothom.
Clar, tot estava referint ara a diferents activitats. Jo abans de l'entrevista he mirat una mica la vostra pàgina web i he vist que feu un sí. munt de coses, un munt de coses que no sabria ni per on començar. Però el que també he vist és que esteu com dividits com per seccions. Que m'imagino que depèn de l'edat, no? de la persona.
Sí i no. O sigui, la secció infantil i juvenil ja s'entén molt bé, no? que és els petits i els grans i tal, però clar, a la secció infantil amb l'esplai, a més de l'esplai de cada setmana, els ofereixen l'esplai diari, ludoteques, ofereixen reforç escolars, ofereixen els casals d'estiu, de primavera, d'hivern, saps el que vull dir? Mm. I dintre de la secció juvenil, doncs, clar, amb aquests joves i no tan joves, perquè aquí al final, fent des del primer d'ESO fins a l'edat que sigui, no? Segons l'edat entraran en uns projectes o en uns altres, no? Ja comencen a entrar en projectes de cooperació, en projectes d'esport, en projectes d'intercanvis internacionals, o sigui, ja amb els joves, clar, tens més històries per treballar que no només els casals diaris, els casals de primavera, de metges. Ja és una manera de fer que aquests... O sigui, nosaltres quan diem tenim un grup d'adolescents, no? Mm. No venen els adolescents i els diem avui toca taller de fer polseretes, no? O demà anem i muntem una parada i venem llibres. Però nosaltres és dir, què voleu fer? Què voleu fer? Què voleu ajudar? Tenim aquests projectes, no? I bueno, amb aquests grups que tenim a instituts i al nostre centre, el nostre casal, va sortir la idea de fer una escola a Gomal, a un poble d'Àfrica, i són els mateixos nanos els que busquen la manera després de trobar finançació per poder fer aquell projecte. Són els mateixos nanos els que et diuen, doncs a mi m'agradaria fer un intercanvi, no sé, a Turquia, a Macedònia, a França, a Itàlia, a Portugal, no? Doncs són ells mateixos, amb l'ajuda dels responsables, dels seus monitors, dels seus coordinadors, dinamitzadors i tal, no? Són ells mateixos els que s'encarreguen, no?, de trobar en quina associació poden fer l'intercanvi, de quina manera, quines activitats en faran allà, o sigui, i ho preparen tots els joves. És una manera, no?, de no donar un servei, sinó oferir una oportunitat de tu poder crear alguna cosa.
Em sembla, sincerament, em sembla superinteressant. I també m'he fixat que teniu una ràdio, sí, també, a la pròpia Rotllana.
Exactament. Ara tenim Ràdio Pangea, Badalona, que li diem, i, bueno, fem podcast, no, o sigui, no tenim oberta una onda de ràdio nostra, de moment, l'havien tingut, ara no la tenim, de moment no la tenim, treballem només en podcast, i bueno, és un servei que, bueno, un servei, sí, és una altra cosa que oferim a tothom, no?, perquè pugui donar veu a les seves inquietuds, no? Llavors, els nostres nanos fan programes, cadascun dels grups poden tenir un programa CAC o tres, segons els interessos que tinguin i el que els agradi, no?, que van fer, fins i tot a la sessió infantil tenim un grup de nanos d'entre quart i sisè de primària que també fan un programa de ràdio, vale? Llavors, tenim oberta la ràdio a que qualsevol associació, qualsevol veí, qualsevol persona que vulgui fer algun podcast de ràdio, alguna història que vulgui tal, doncs la ràdio està oberta perquè tothom pugui venir i fer servir les instal·lacions.
Doncs això que també que quedi constància d'això perquè la gent pugui utilitzar aquest espai. I dins de l'equip que sou dins d'aquesta associació, quanta gent hi formeu part?
Sí. Mira, tenim un equip, a veure si t'ho diré bé, perquè som un munt de gent, no? Sí, conformat, mira, per una junta, que som, crec que som 5-6 persones, val? El justet i tal. Tenim després, que aquestes persones que estem a la junta ho fem tot voluntàriament, sense ànim de lucre, sense cobrar res. Això és un voluntariat normal. Nosaltres fem voluntaris com a membres de la junta. Després tenim un equip tècnic, que ara mateix som entre 7 i 10 persones, solen ser, que aquestes sí estan assalariades, que són els coordinadors de cada sessió, l'administratiu, saps? O sigui, per poder tenir, clar, una gestió una miqueta així. I després tenim una bossa de voluntaris, que és el més important, no? Perquè és de veritat que gràcies a tots aquests voluntaris que podem oferir tantes coses, perquè tu ja us dius, no? Entres a la pàgina i et veus desbordat, no saps cap on mirar,
sí,
no?
Sí, sí, no saps.
Miro i tal. Doncs per poder mantenir tot això amb un responsable de cada sessió, imagina't, som 4-5 sessions, seria impossible, no? Llavors tenim un coordinador i 2-3 animadors que aquests sí que estan assalariats, i la resta de persones són tots voluntaris.
Mal.
Voluntaris que van ajudar al reforç escolar, voluntaris que ajuden en un intercanvi, voluntaris que ajuden amb una recollida de material, per tot.
Clar, ara m'has parlat de tot l'equip que sou en aquesta associació, però clar, també feu moltíssimes coses, necessiteu com d'un espai per realitzar doncs totes aquestes activitats. Quin és l'espai aquest que disposeu?
Mira, ara mateix estem en un edifici de l'Ajuntament, al carrer Ricard Strauss. És un edifici de 3 plantes, cap a baix, cap a sota, no? O sigui, la primera planta és el baix i el menys 1 i el menys 2. Ara mateix fa un parell d'anys, quasi bé 3, que tenim inundada la planta tercera, la més baixa, no? I bueno, com que és entre assegurances d'uns i d'altres, perquè són unes inundacions que ens van afectar no només a nosaltres, sinó als blocs veïns, i sembla que són 5-6 estructures les que estan afectades, doncs ens està sent molt difícil que algú es faci responsable, saps, de la reparació i de mirar què passa, no? I, bueno, ara mateix disposem de les dues plantes que no tenim inundades i després, bueno, demanem col·laboració a l'Ajuntament i podem fer servir la nau 3 i el parc de l'escorxador, demanem col·laboració a les escoles, als instituts i a l'Institut Julià Mengell, a l'escola Antoni Botei, al Valdir i Reixat, saps? O sigui, tenim diverses escoles i instituts que també es deixen els seus espais per poder fer totes aquestes activitats. A més, comptem amb un pis que és el que fem servir per donar-li allotjament als voluntaris que reben internacionals a través dels Erasmus Plus i es fa servir també, bueno, si algú necessita, perquè clar, nosaltres estem en contacte amb moltes de la resta d'associacions que tenim a Badalona, no? Llavors, si ens ve una associació i ens diu, mira, m'ha arribat una persona i no té on estar-se, a veure si tal, doncs, bueno, busquem la manera, si tenim, si encara hi ha alguna plaça perquè no tinguem tots els voluntaris ocupats i tal, doncs, bueno, aquesta persona també s'allotjaria aquí a la Casa de la Rotllana. Tenim a Corsa a la Universitat de Barcelona també i bueno, la universitat dona, o sigui, de manera simple per dir-lo, no? Ofereix l'educació universitària dels joves que siguin, un, dos, els que puguin cada any, no? Cada curs, i nosaltres els hi donem allotjament també amb aquest pis, i és el que tenim, pis d'acollida que li demanem, que li diem, no?, a un local petit per l'esplai, que com que és tan petit, està distribuït després fent les activitats en les diferents escoles d'allà de Vilasalut, i després al local municipal i als instituts també que tenim al voltant, que ens ajuden en la part juvenil.
Moltes coses, molts espais. Isabel, ja no ens queda quasi temps, però abans d'acabar volia preguntar si més o menys un número aproximat de quants usuaris formen part d'aquesta associació, si no tant com a voluntaris i treballadors, sinó que doncs, es nodreixen,
mira,
no, d'aquesta,
no
tinc, de vosaltres.
Sí, a quantes persones arriben.
Exacte.
Sí, sí, doncs unes 5.000, 6.000 persones. Fem. Sí.
Sí. Molt bé, molt bé.
Sí, l'altre dia mirant la memòria no vaig dir, seguim creixent. No, sí. Seguim creixent.
No, home,
però com ens ho fem? Perquè de vegades m'ha hagut de dir frenem, parem, perquè no podem assumir més, no?
Exacte.
Amb els recursos que tenim.
Ja.
Però, bueno, de
tant
moment,
de bo,
seguim creixent.
Més ajudes i que seguiu creixent.
Oh,
doncs,
seria ideal.
Moltes gràcies, Isabel, per explicar-nos sobre aquesta associació tan gran aquí a la ciutat de Badalona, però que no només és de la ciutat de Badalona, sinó és per tothom. I moltes gràcies per venir aquí al Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres i, bueno, encantats de venir.
La primavera, que ens porta bones temperatures, també ens porta algunes molèsties, sobretot per a molta gent que patim de l'al·lèrgia. I és que el pol·len pot provocar reaccions al nostre sistema que ens fa patir símptomes força desagradables. Amb la sequera sembla que aquesta situació pot agreujar-se. De seguida en parlem i ho farem de la mà de la nostra companya Isa Gonzalo, que es troba ja al Prat Ràdio. Molt bona tarda, Isa.
Bona tarda. Hi ha moltes persones que pateixen aquestes al·lèrgies i és per això que us volem donar alguns consells per fer menys durs aquests mesos de primavera en què les al·lèrgies són més habituals. Saludem la Natàlia Suárez Fernández. Ella és metgessa de família. Natàlia, són moments en què ja hi ha moltes al·lèrgies, oi?
Sí, correcte. Sí, sí. Ja comencem a veure casos a les consultes.
Quines tipologies o com les podem classificar?
Bé, doncs, clar, ara estem en una època estacional, estem a la primavera, i ara, sobretot, el que veiem molt són les al·lèrgies a pol·len. Uh-huh. Clar, durant l'any, en funció també de la pol·linització dels diferents arbres que tenim a la ciutat, doncs tenim unes al·lèrgies més relacionades amb uns arbres o amb uns altres. Clar, també durant l'any tenim altres al·lèrgies, no? Les al·lèrgies als àcars de la pols, els epitelis dels animals, anem tenint casos. Ara estem en primavera i, per tant, estem en pol·lens de plantes i d'arbres.
La del pol·len seria la més comuna?
Sí, la del pol·len seria la més comuna, sí. Després vindrien, bueno, els àcars de la pols, també són força habituals, mm-hmm. alguns fongs i els epitelis dels animals, no? Aquestes són les quatre més comuns.
Quina simptomatologia comporten aquest tipus d'al·lèrgies?
Doncs, tot i que s'assembla molt de vegades a un refredat, tenen algunes característiques importants. Doncs, el típic és que comencen de forma molt sobtada, no? La pol·linització, els arbres no tenen flor, de sobte comencen a obrir-se i a tenir flor, llavors la simptomatologia és ràpida, no? I lo típic és la rinorrea líquida, o sigui, els mocs molt líquids, no? La picor de nas, picor a la gola, picor a la pell, els ulls, molts estornuts. Habitualment no hi ha febre, ni tampoc hi ha una mucositat espessa, tampoc no sol haver-hi tos.
Aquesta seria una mica la forma de diferència, no?, d'un refredat.
Un refredat d'una al·lèrgia, no? Uh-huh. L'al·lèrgia típica és això, que estava bé i de sobte, no?, comença a picar tot, no?, el nas, els ulls, comença a estornudar i aquests mocs, no?, que la gent diu és que se'm cauen, no?,
tinc
una empostat molt, molt líquida, no?, i és molt incòmode perquè és continu, no deixes, no?, i aquesta picor, que també és un dels símptomes molt, molt característics.
Uh-huh. Natàlia, uh-huh. Això es dona, per exemple, en trajectes o si anem de casa a la feina, no?, per un espai on estem exposats a uh-huh. aquest arbrat que ens dona al·lèrgia, pot ser només en el trajecte o també quan estem a la feina, quan estem a casa, és un símptomes que es mantenen durant tot el dia?
No, clar, hi ha més símptomes si tens més exposició a l'al·lèrgia que t'ho produeix. De fet, els pacients que són molt asmàtics, molt al·lèrgics, sí que se'ls recomana, no?, que estudiïn una mica per on han de passar, no?, per on caminen, no?, i que evitin allò que els hi produeix molta al·lèrgia. I, de fet, molts pacients es diuen, és que si estic a Barcelona tinc molts símptomes, però si me'n vaig al poble, allà estic molt millor. Doncs segurament és per això, no?, perquè el pol·len que hi ha és diferent a una banda i l'altra. I sí que és important saber aquests al·lèrgics i com ho pots evitar o minimitzar. No?
Clar, perquè al final es tracta d'una reacció a una exposició directa.
Sí, estan molt en relació i també els nivells de pol·len que hi ha en aquell moment a l'ambient. No? De vegades en tenim més quantitat i de vegades en tenim menys, no? I és molt directe, clar.
Clar, aquests nivells...
En funció dels arbres.
Estan relacionats també, per exemple, amb la sequera que estem patint enguany? Quina previsió hi ha d'aquesta temporada de pol·len?
Clar, en quant a la sequera, jo crec que com que és un any especialment sec aquest, no t'ho podria dir exactament, si influeix molt o no. Sí que és veritat que hi ha factors que el que fan és que augmenten, no?, l'exposició. Diuen que els experts més en al·lèrgies, no?, que tot el tema de la contaminació, no?, de la qualitat de l'aire per contaminar si podies el del vent, no?, si hi ha molt vent o poc vent, hi ha factors que empitjoren els nivells de pol·len a l'ambient. D'acord? La sequera, segurament la pluja el que fa és que fa caure, no?, dels arbres les flors, aquests pèls que de vegades volen, i llavors, clar, si això es queda al terra, hi ha una exposició, però és molt diferent si hi ha una ventada, no?, que ho mou tot.
Evidentment. Mm-hmm. Hi ha persones que són més propenses a patir al·lèrgies? No sé si fins i tot és genètic.
Hi ha un component que és genètic, no? De vegades nosaltres li donem molt valor a aquelles famílies que, quan comencen amb símptomes, si hi ha antecedents familiars, no? De quadres al·lèrgics, perquè hi ha una predisposició genètica com a moltes malalties. I després hi ha una part que és la part genètica, que és cadascú portem la nostra, i després l'exposició que tu tinguis a aquests al·lèrgens. I sí que és veritat que hi ha gent que típicament doncs, té al·lèrgia com a moltes coses, no?
Clar.
Algunes plantes, alguns aliments, alguns medicaments, no? I sí, ja pot ser.
Després, no sé, això que també es comenta, no? Que no siguis al·lèrgic amb 35 anys, per exemple, en el meu cas, no vol dir que amb 50 no ho siguis, perquè també això es pot detectar, no sé si a partir d'un grau de tolerància del teu cos, que arriba un moment que sí que es dona aquesta al·lèrgia.
Sí, correcte. O sigui, per ser al·lèrgic has d'haver tingut contacte alguna vegada amb aquest al·lèrgic, i això passa moltes vegades, que hi ha gent que no havia desenvolupat aquesta al·lèrgia i la trobem d'adult, a qualsevol edat de l'adult. Pot passar, sí, sí.
Pot passar també que un any siguem al·lèrgics i un altre any no?
No. O sigui, quan un és al·lèrgic sempre. El que passa és que en funció de l'exposició que tinguis, pots tenir més símptomes o no en tenir tants. D'acord? I també hi ha molts pacients que ja es coneixen, tu pots fer algunes accions per minimitzar la teva exposició, no? Vull dir, si ventiles la casa a primera hora del matí i després tanques les finestres, no tindràs tanta entrada de pol·len a casa teva, no? Si ventiles la roba que deixes fora a les terrasses, vull dir, això farà que no tinguis tanta exposició, amb els teus símptomes estaran més controlats. Llavors, moltes vegades podem tenir la sensació de que aquest any, mira, sembla que no tinc símptomes, m'haurà marxat, d'entrada no. Sí que ja és veritat que també hi ha gent que ha fet tractaments, no?, amb vacunes, amb immunoteràpia, i han millorat molt, i ja se n'obliden de que havien estat amb aquesta malaltia. Però d'entrada es mantenen.
Quin tipus de tractaments tenim ara mateix? Perquè és veritat que tothom ho associa amb els antihistamínics, però també és veritat que si has estat durant un temps amb antihistamínics no és el més agradable de tot, no?, de portar un tractament d'aquestes característiques. Ara mateix, quins recursos tenim a l'abast per a una persona al·lèrgica?
Bueno, nosaltres fem una... D'entrada, els metges de família i les metgesses de família donem tractament, o sigui, el que tractar són els símptomes. Llavors, els símptomes, el tractament de l'acció és l'antihistamínic oral, no? La típica pastilla que donem per controlar aquests símptomes. I després, en funció de si hi ha molts símptomes, per exemple, a nivell d'ulls, no? O a nivell de nas, no? Hi ha gent que té molta simptomatologia d'ulls, tenim colidis antihistamínics, i a nivell del nas doncs, també tenim tractaments nasals amb antihistamínics o amb corticoids nasals. No? Clar, llavors, en funció una mica, hi ha pacients que són al·lèrgics, que tenen quadres de bronquitis, quadres d'asma al·lèrgica i s'han de tractar amb inhaladors. Quan hi ha molta sintomatologia que no es controla bé amb aquests tractaments, fem derivacions als companys d'al·lèrgies i ells fan l'al·lèrgia i valoren si aquella persona es pot beneficiar d'un tractament amb immunoteràpia, amb vacunes. No? I de vegades aquests tractaments són molt efectius perquè els pacients moltes vegades queden sense símptomes. El que es fa és una petita exposició a petites quantitats, no?, d'aquella al·lèrgia i el cos va desenvolupant una sèrie com de defenses, no?, per entendre's. I són els tractaments que tenim actualment. Clar, realment, el que té una al·lèrgia i pot fer un tractament amb immunoteràpia ha de prendre antihistamínics el temps que ho necessiti.
Clar.
I els pacients ja els expliquem. Si tens molts símptomes, prens la medicació. Si no li donem les pautes, no? Si estàs bé sense símptomes, com que és un tractament simptomàtic, doncs pots baixar la dosi o suspendre la dosi.
Hi ha un percentatge molt elevat ara de consultes, com suposo que passa, no?, durant l'hivern amb els refredats o amb la grip, que sigui doncs, en aquesta primera atenció que feu vosaltres de metges i metgesses de família relacionat amb les al·lèrgies en aquesta època?
Nosaltres notem molt l'estacionalitat. És a dir, a la tardor, no? Com que aquí tenim molt bon temps fins a finals d'octubre-novembre, doncs a finals d'any comencem a notar tots els quadres vírics, no? Que comencen a pujar. Ara els quadres vírics des de febrer-març ja comencen a baixar, i ara comencem a notar la primavera, que porta això, quadres de rinitis, no? La gent diu, estic refredat, i de vegades, és a dir, no és un refredat, és una rinitis més tipus al·lèrgica, això que tens, no? O diuen que el refredat em dura molt, no és, els refredats duren 7 o 10 dies, els quadres al·lèrgics, rinitis, conjuntivit, tot això pot durar doncs, tot el que dura l'exposició. Ara comencem a tenir això, molts quadres d'aquest tipus i també quadres de pell, no? La pell també pica, també... però tot és una mica relacionat amb el mateix tema.
És important fer-nos també les proves de l'al·lèrgia, això que tenim tothom al cap, de, amb el braç, en quins casos es dona, es fa?
Això és una mica, s'individualitza una mica per pacient. Si són, això normalment nosaltres derivem als especialistes quan veiem que són quadres que són una mica més complicats, que són més simptomàtics, que el pacient presenta diversos símptomes alhora, no? Té conjuntivitis, té rinitis, té quadres de bronquitis, té pell, no? Hi ha molta afectació, mal control amb la medicació, antecedents familiars importants d'al·lèrgia... recomanem l'al·lèrgia que valora i decideix. Com saps, les proves que s'ha de fer no són tots els al·lèrgens, ja són moltíssims. Clar. Són els més comuns, no? I els que hi ha després un tractament per fer. Llavors, això sí que l'al·lergòleg acaba decidint si val la pena fer-ho perquè hi haurà un benefici per a aquell pacient o no continuem amb el tractament que s'ha posat perquè està ben posat i no cal fer més. Individualitza molt, ara.
Perfecte. La majoria de gent pot mantenir la vida normal, anar a treballar, anar a estudiar, fer la seva vida amb una al·lèrgia?
Sí, d'entrada sí. Sí. Sí que és veritat que els antihistamínics donen com molt son, no? Sí. Tenen efecte secundari. I clar, de vegades o estàs molest perquè tens la rinitis o estàs molest perquè et fa son. Però bueno, es pot fer vida normal. Sí que és veritat que hi ha gent que li... Si tenim molt aquest efecte secundari de la son, sí que els avisem i li diem, vigila, pren-te'l d'hora, no esperis a les 12 de la nit a prendre per entendre's, te'l prens a les 8 del vespre, perquè així quan t'aixequis al matí, vagis a treballar o a la feina, ja estaràs una mica més espavilat, no tindràs tanta son. Però d'entrada es pot fer vida normal. Sí.
Sobretot centrar-se també en aquestes recomanacions, no?, que ens comentaves de poder fer les ventilacions, de poder fins i tot evitar alguns recorreguts que doncs, ens facin més mal que bé i poder anar per un altre carrer on no estem tan exposats si sabem que patim també d'una al·lèrgia d'aquestes característiques. Natàlia, moltíssimes gràcies. Sí. Ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Com podeu comprovar, a la pel·lícula Great Balls of Fire, el Jerry Lee Lewis era un personatge molt peculiar. De fet, aquest cantant i pianista dels Estats Units va per al rodatge del film biogràfic sobre ell a punta de pistola. I en té d'altres, eh? Va estar casat amb dues dones al mateix temps, una d'elles la seva cosina de 13 anys. Cremava pianos a l'escenari. Doncs aquest individu, tal dia com avui de l'any 1957, va treure un single per a la història Whole Lotta Shaking Going On.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes and I will close mine. Close your eyes. Let's pretend that we're both counting sheep. Close your eyes. Oh, this is divine. Music play. Something dreamy for dancing while we're here romancing. It's love's holiday and love will be our guide. Close your eyes when you open.
open them, dear, I'll be near.
Bé, no sé si sou gaire de mirar pel·lícules de la factoria Disney, però ja hi ha una vessant del món de l'espectacle que es dedica a criticar els estereotips de les princeses que hi surten a través d'altres espectacles creats amb aquesta finalitat. És el cas de Friday Princess Night, la següent proposta que ens acosta des de Sabadell en Pau Durant.
No sé com ho veieu, el tema aquest de les princeses Disney, però a la ciutat tenim una reflexió sobre el tema que res, avui, com aquell qui diu, ja hi són posats. S'anomena Friday Princess Night i l'Adrià Aguilera és el frontman, perquè fa no sé quants papers de l'auca d'aquesta història. Bon dia, Adrià.
Bon dia.
Com va sorgir aquesta idea?
Doncs, mira, va sorgir des d'Anacrusa Produccions, que és una associació d'aquí de Sabadell que promou la cultura, especialment el teatre musical. Doncs sempre fem uns tallers amb els nostres alumnes i veníem de fer diversos títols així com molt seriosos i tal, i elles ens van demanar de fer una cosa molt estripada. I, bueno, a mi sempre m'agrada molt doncs conèixer no solament els musicals que hi ha a Broadway, sinó el que li diuen Love Broadway, que són coses de circuit alternatiu, molt poc conegudes. I això és una cosa que havia descobert i que la tenia com allà en cartera. I els vaig dir, mira, i això, què us sembla? S'ha d'adaptar, perquè, clar, és tot en anglès, s'han d'adaptar les cançons, que quasi amb la cultura d'aquí, perquè hi ha coses que són ultrapassades de voltes, i els vaig dir, ho haurem de blanquejar una mica. I la veritat és que els va agradar la idea i així va sorgir.
Tu aquí has fet l'adaptació, la direcció, crec que també toques música, no?, durant l'espectacle.
Toco el piano, sí, juntament amb la Marta Venancio, que ella ha fet tota la part de producció també dels vestuaris i també m'ha ajudat en l'adaptació de cançons.
I llavors també us acompanya l'Oriol Sabater, no?
Correcte, l'Oriol està a la bateria i té un mini paperet.
Ah, sí?
Sí.
Que bo. I parla'ns una mica de qui és el cos actoral, com s'ho van veure, es van assignar ja els papers o com va anar això?
No, els hi vam assignar nosaltres una mica pel perfil, perquè fa molts anys que ja les coneixem, perquè són sis noies, i veient una mica els perfils de cadascuna, realment vam treure coses, perquè la funció original són tres princeses com les líders, i després les altres van fent diversos papers. Llavors nosaltres vam com igualar que tothom tingués més o menys el mateix protagonisme, i llavors dues d'elles sí que es canvien durant la funció i fan dos papers diferents.
El títol, Friday, Princess Night, hi ha algun joc? Com l'hem d'interpretar?
L'hem d'interpretar que, bàsicament, per agenda, només ho podíem fer els divendres. I llavors sí que l'original es diu Disenchanted. El que passa és que hi ha la pel·li també, la de Desencantada, i llavors era com molt difícil d'ubicar. I vam dir, mira, doncs com que tenim la casuística aquesta dels divendres, ho volem fer a la nit, volem que tingui aquest aire com de late show, una mica gamberro, doncs li posem Friday Princess Night.
Molt bé. Evidentment, critica els estereotips de... Bé, qui no recorda aquells clàssics, no?, on la princesa, la nena, només fa aquell paper, encara la foten a parir tot, encara els companys... I això s'ha anat mantenint al llarg del temps?
Sí, jo crec que la cosa és que el que més funciona sempre és el que compleix aquest estereotip, perquè, ok, Frozen ja no va de chica conoce chico i tal, sinó que va de relació de dues germanes. Però, per exemple, estereotips de rosa, prima, guapa, els segueix tenint, i és una fórmula de l'èxit de Disney, i jo crec que està molt bé que es faci aquesta crítica.
T'ho dic d'una altra manera, també. Em dius que pertany al Love Broadway?
Sí.
Funcionaria el Broadway estàndard?
Funcionaria, el que passa és que s'hauria de canviar moltes coses, perquè quan tu vas a Broadway, per exemple, hi han d'haver com uns mínims. Per exemple, segons la capacitat del teatre, hi ha d'haver una orquestra de X músics, de 10, 15. Llavors, això està pensat ja directament en un format petit, diguéssim. Llavors, si volguessin anar a Broadway, ha de tenir un mínim d'actors, un mínim de músics, un mínim de coses que ha de complir. Vull dir que llavors el que s'hauria de fer és adaptar l'obra a gran format.
Vols explicar una mica... si hi ha com una mena de sinopsi o hi ha un com inici final?
Sí, bàsicament és com una mena com de cabaret, és com un espectacle així de varietés que va sortint. Hi ha un número inicial que estan elles llegint els seus contes, normal, i de cop diuen, i van viure felices i van menjar anissos. I tanquen els llibres i diuen, o potser no. I llavors aquí comença tot, pues, l'estripada. I parlen des de que per què per ser feliç has de trobar el príncep, casar-te i viure feliç per sempre. Vull dir, tu pots estar sola i ser la mar de feliç amb la teva història, no? O després també hi ha tota la crítica de... Hi ha una que de cop a mig espectacle agafa, treu una poma, se la menja i li diuen totes, però què fas? Diu, bueno, estic menjant una mica. Diu, però que no podem menjar, perquè si no ens engreixem. I clar, hem de tenir una cintura més petita que el nostre coll. Vull dir, és l'espectacle va una mica per aquí.
Perquè són reconeixibles els contes o sí, directament les pel·lícules de Disney a les quals es critica?
Totalment. O sigui, elles van... de fet, el seu nom de pila, diguéssim, és el de la princesa. I en alguns casos és com... al punt de vista passat uns anys, jo que sé, per exemple, la Sireneta diu, hosti, com vaig poder ser tan burra de canviar la meva cua, la vida amb els peixos, que jo estava superbé, per tenir unes cames, diu que total, t'hi dones un cop, et surt un blau, te les has de depilar perquè si no està mal vist. Representa que ella és molt poc habilidosa i no sap ni anar en bicicleta, ni ballar, ni res, vull dir que és una mica què va passar després de, no? Després del final feliç, que és tot el que no s'explica, diguéssim.
Aquesta representació es podrà veure a la Quartera de Can Capablanca, com ens has avançat, els divendres 19 i 26 d'abril, i també fins al 3 i 10 de maig.
Correcte.
I a partir d'aquí...
Ja es veurà. A veure si... Jo crec que és un espectacle que és molt xulo per portar de bolos, perquè realment és... Farem un spoiler, però és igual. L'escenografia és un sofà amb una tanca darrere que posa en leds tipus neon Friday Night Princess, i llavors és els seus vestuaris i els objectes que mouen elles. Vull dir que realment té quatre coses, però amb aquestes quatre coses viatges molt, perquè lo potent és el missatge i la construcció dels personatges. Són personatges molt estripats. Els hem buscat una manera de parlar molt còmica, inclús de moure's, cadascuna té un tic... O sigui, és com la versió decadent de les princeses.
Com podríem posar un llindar d'edat de dir, bé, tampoc veniu tan joves perquè...
Sí, jo vaig mirar i en el... A veure, cal dir que els americans són molt exagerats, però bueno, jo crec que està bé. Jo potser posaré una mica menys, però ells ho recomanen per més 13. Més 13.
Bueno, ho deixem aquí.
Sí, jo crec que està bé. A veure, ja, el més passat de voltes ho vaig rebaixar. Vull dir, però sí, jo diria, sí, de 13 està bé, 13 cap amunt.
Clar, perquè aquí, Adrià, quins tempos has complert? O sigui, primer parles amb el grup d'alumnes, quan hi ha l'hoquei...
Això és previ a l'estiu. Això és previ a l'estiu. A l'estiu fem l'adaptació de tot, del guió i tot, perquè el guió també és un humor molt seu, o sigui, tot el que no serien les cançons, diguéssim, sinó les escenes, que normalment són com... Sí que hi ha aquest número coral inicial, però després és cada una surt i fa com una mena com de monòleg de stand-up comedy i l'enllaça amb la cançó. Llavors aquí vam adaptar diverses coses. Jo que sé, hi havia un número que sortia la de Tiana i el Sapo, que és negra la princesa. I la crítica és de... Bueno, doncs soc la primera princesa negra, visca, celebrem-ho. Clar, però nosaltres, no volíem pintar algú de negre, i perquè llavors la cançó perdia tota la seva gràcia, diguéssim. I llavors aquesta la vam transformar en la Ventafocs, que deia... I jo per què... O sigui, per què pel simple fet de que perdi una sabata, me la provin i em vagi ben al meu peu, per què això automàticament em converteix en princesa? Si jo només volia anar a un ball. Si ningú m'ha demanat allò de després. I és una mica això de per què he de ser princesa si jo no ho he demanat.
Ens deies l'adaptació durant l'estiu.
Sí, i llavors vam començar a assajar el setembre, octubre.
I fins ara?
I fins ara.
En la descripció de l'espectacle us referiu, entenc que a Disney, com aquesta monstruosa productora.
Correcte, és així, sí, sí, sí. O, de fet, hi ha vegades que es refereix en l'original als dibuixants de Disney com aquests homes sexualment frustrats. Vull dir que és que el nivell és aquest.
Però, per tant, el monstre és en el sentit més pejoratiu, eh?
Sí, 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 sí. Absolutament. De dir... Bueno, és que jo també ho penso, perquè hi ha un punt, l'última cançó, és de dir quin missatge els estem donant a les nenes que vindran, no? Del futur, si el que han d'aspirar... Bueno, també va passar una mica això amb la Barbie, no? Hi va haver un moment que va ser tothom com en contra de la Barbie. Vull dir que jo crec que tot està bé si ho sabem mirar amb el prisma que toca. Mm-hmm. És una mica això.
En quin punt està Anna Cruza? Teniu diverses coses aplegades, les heu d'anar a distribuir al llarg de l'any, com ho porteu?
Sí, ara estem fent gira pels Ateneus de Catalunya amb el nostre espectacle de les dues estacions de Vivaldi. De fet, el dissabte, o sigui, divendres estrenem això, recollim els micros, focus, etc., perquè dissabte tenim vol a Capellades de les dues estacions de Vivaldi. I això ens passa diversos caps de setmana, que estem aquí, em sembla, de l'abril. Vull dir que estem molt contents perquè tenim com una gira per davant amb Vivaldi de 12 bolos que ens porta a diferents llocs de Catalunya, i això és... Bueno, és la primera cosa que hem començat a sortir de Sabadell, que això és xulo.
Feia oloreta, el Vivaldi, no?, de què correríeu?
Sí, sí, sí. La veritat és que va agradar molt i, bueno, tant de bo puguem fer una petita estada a Barcelona. A mi això m'agradaria molt, perquè crec que és una obra que no té res a envejar a coses que s'estan fent.
Molt bé. Friday Princess Night, a partir de 2:15 del vespre, i ja tots els divendres que us aneu trobant fins al dia 10 de maig. Adrià Aguilera, gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
A vosaltres, com sempre.
I molta merda per aquesta nit.
Gràcies.
Clar que sí, molta merda en aquesta estrena que tindrà lloc a Sabadell. Fins aquí arriba aquest Connectats de dilluns. Demà més la versió de dimarts del Connectats a partir de les 4:03. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Aquest és un avís pels amants de la lectura, l'escriptura i la cultura en general.
Ja pots participar en el concurs de microrelats de Cugat Mèdia. Si vius, treballes o estudies a Sant Cugat, envia'ns el teu microrelat i podràs aconseguir regals com... Vals per les llibreries de la ciutat, entrades per al Tibidabo, productes Legami, entrades per al Cosmo Caixa, descomptes en cursos i entrades per a Catalunya en miniatura, entre d'altres experiències culturals. Pots participar en català, castellà, anglès o francès, en categoria jove o adult. Consulta les bases a cugat.cat. Tens temps per participar fins al 15 d'abril.
El 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia compta amb la col·laboració de...
Ajuntament de Sant Cugat, Catalunya en miniatura, Grup 62, l'Ateneu, Legami, Museu de la Ciència, Cosmo Caixa, Penguin Random House, Poble Espanyol, Sprint Idiomes, Tibidabo, El Celler de Llibres, La Salvatge Llibres, Llibreria Paideia i Pati de Llibres.
Embarca ja el vol de la cultura amb el 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Vem Magalhães Rojão. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Vem, Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.